Primero era del 3% y después fue del 4%.
¿Qué fue, por el coste de la vida o por...? ¿Se decidieron su...?
No, porque Convergencia quería más dinero.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Hem sentit l'explicació que ha donat avui Jordi Montull, mà dreta de Fèlix Millet, a la nova sessió del judici del cas Palau, per explicar per què les comissions van pujar del 3 al 4%. Convergència volia més diners. En canvi, Daniel Osàcar, extresorer de Convergència, ho nega tot. Tot plegat, com dèiem, a la jornada d'avui d'aquest judici que està seguint la Maria Núria Revetlla. Bon dia.
Hola, bon dia. En una declaració rotunda, Osàcar ho ha negat tot, tant el finançament irregular de Convergència com el cobrament de diners en metàl·lic. Només ha admès que la Fundació Trias Fargas tenia un conveni amb el Palau per promocionar la cultura catalana.
Obra pública, escolti, no en sé res. Jo amb aquests dos senyors de Ferrovial els he conegut aquests dies aquí. Jo no havia tingut cap conversa, cap reunió, cap trobada, cap negociació, i això ho afirmo amb tota rotunditat. És totalment fals.
Segon dia, doncs, per visualitzar com funcionava suposadament l'entramat per finançar Convergència a través del Palau. Un entramat sobre el qual donarà explicacions al Parlament l'expresident Artur Mas. Parlament, Carme Clèries, bon dia.
Hola, bon dia. Així és, l'expresident va traslladar ahir al grup parlamentari de Junts pel Sí la seva disposició a compareixer al Parlament per donar explicacions sobre aquest cas. Junts pel Sí votarà a favor, tot i que no es va sumar la sol·licitud de Ciutadans, PP, PSC, Catalunya Sí que es Pot i la CUP perquè no vol aparèixer, expliquen, al costat de formacions que a Madrid són incapaces de demanar la compareixença de Mariano Rajoy per donar explicacions sobre els casos que afecten el Partit Popular.
Sentirem, per tant, les explicacions d'Artur Mas. De moment, d'entre els responsables de Convergència d'aquells anys, només hem sentit una reacció, la de Francesc Homs, que posa en dubte la credibilitat de Millet i Montull.
Entre la palabra de Millet i la palabra de Daniel Osàcar, entre la palabra de un, digamos, de un delincuente confeso que ha admitido que saqueó el Palau de la Generalitat i la de Daniel Osàcar, comprenderá que yo le diga que me fío más de la palabra de Daniel Osàcar que de la palabra de Millet.
De seguida, la Maria Núria Revetlla ens repassa què és el que s'ha dit avui en aquesta jornada del judici pel cas Palau i fem un resum d'aquesta nova jornada. Hi ha més notícies, però, Eva Compte, bon dia.
Hola, Òscar, bon dia.
Manifestació aquest migdia a Barcelona per reclamar la derogació de la LOMCE i contra les retallades en educació.
Sí, la vaga del sector de l'ensenyament, però ha tingut poc seguiment a les escoles, instituts i universitats, segons les dades del departament.
I a la protesta de Barcelona, Unitat Mòbil, Montse Poblet, quanta gent hi ha participat?
Doncs la Guàrdia Urbana parla de 7.500 persones. Han anat des de la plaça Universitat fins a la delegació del govern espanyol cridant en contra de la LOMCE i les retallades i reclamant un ensenyament públic i de qualitat.
Aquest 9 de març, instituts buits i carrers plens, tocant la LOMCE, perquè volem tots els recursos per la pública, ni un euro a la concertada. Volem estudiar en igualtat, prou escoles que segreguen per sexe.
Doncs de seguida repassarem com ha anat aquesta jornada de vaga de seguiment més aviat desigual. Al Catalunya Migdia, però, també recollirem que un informe encarregat per l'Institut Català de les Dones denuncia descoordinació i disfuncions en la gestió del suport a les víctimes de violència sexual.
Sí, l'estudi elaborat per la Universitat Autònoma i l'ONG Creació Positiva detecta que als agents implicats en el suport a les dones els falta formació. Sentirem Patzili Toledo, coautora de l'estudi.
Pot portar que les dones se sentin més assetjades que acompanyades. Com que no hi ha cap coordinació, però clar, és que tots els serveis per separat estan intentant contactar amb ella i ningú està entenent que és que, bueno, és que igual aquesta dona ja l'han trucat de la policia, del servei de salut.
En l'actualitat internacional destaca que Escòcia podria fer un nou referèndum d'independència.
La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, no descarta fer un altre referèndum la tardor del 2018. Ho ha dit en una entrevista a la BBC.
Within that window.
En aquest context, quan el Regne Unit perfili clarament els objectius i el país abandoni la Unió Europea, crec que seria de sentit comú que Escòcia tingués aquesta opció, que decidís si aquest és el camí que ens queda.
Això vol dir que no descarta la tardor del 2018 com a possible data?
No descarto res.
També destacarem que han multat Endesa, Iberdrola, Gas Natural i Viesgo per haver donat d'alta clients sense el seu consentiment explícit.
La sanció de la Comissió dels Mercats i la Competència és de 155.000 euros en total. Des de l'Associació de Consumidors FACUA, el seu portaveu, Miguel Ángel Serrano, ho valora així.
No són casos aïllats, sinó que és una política comercial que bueno, que se está repitiendo y como tal pues merece la sanción correspondiente para evitar que bueno, que los ciudadanos pues continúen padeciendo este tipo de prácticas empresariales.
En temps de cultura, l'exposició Els pilars d'Europa, l'edat mitjana al British Museum, que des d'avui acull el Caixa Fòrum de Barcelona.
La mostra, que inclou 200 peces del Museu Britànic de Londres, és el primer projecte que s'emmarca en l'acord de col·laboració entre Caixa Fòrum i el Museu Londinenc.
Doncs aquesta exposició ja l'ha vist la Montse Pujol al Caixa Fòrum. Montse, bon dia. Què destaques d'aquesta exposició?
Bon dia. El més destacat d'aquesta mostra, tal com han explicat els seus comissaris, és com a partir de les obres exposades s'explica el passat d'Europa, a partir de peces clau, com el rei del joc d'escacs de Lewis, trobat a Escòcia, o el fermall de Bingham, procedent d'Anglaterra.
I aquest vespre sabrem els guanyadors dels Premis Enderroc.
Sí, la gala d'entrega dels premis es farà a Girona.
Quan passin 5 minuts de 2:15 serà el moment de les notícies pròximes. Comencem avui a Lleida, Pere Joan Álvarez.
La família del professor lleidatà assassinat per un alumne en un institut de Barcelona l'any 2015 porta el govern al jutge. Demanen ensenyament 1 milió d'euros al considerar que van fallar les mesures de seguretat del centre. El cas està en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Passem per Girona, Fèlix Martín.
S'aixequen les restriccions en les granges de Viram d'una quinzena de pobles de l'entorn dels Aiguamolls de l'Empordà. Això perquè en els últims 15 dies no ha aparegut cap nou cas de grip aviària a la zona, després de la mort d'una cigonya per aquest motiu.
Anem a Tarragona, Ricard Buigas.
La sala Trono de Tarragona tancarà definitivament el 25 de març. La companyia busca un nou espai per continuar representant les seves produccions teatrals. Faran un funeral el 2 d'abril.
I acabem a Barcelona, Txell Vallespí.
Barcelona enforteix els mecanismes de control a les ajudes per rehabilitar habitatges. El govern d'Ada Colau imposarà clàusules per evitar que els propietaris puguin fer fora els llogaters. Les estrenarà, per cert, a Ciutat Vella.
Quan passin 10 minuts de 2:15 serà el moment de l'actualitat esportiva. Robert Prat, bon dia.
Bon dia.
Avui és aquell dia en què els aficionats del Barça es miren i s'expliquen com van viure els últims 10 minuts de partit. Els uns al Camp Nou, els altres enganxats a la tele, d'altres fugint de l'estadi per estalviar-se les cues i perdent-se, per tant, els partits. Una nit màgica la que es va viure al Camp Nou, difícil d'oblidar, d'entrada per la remuntada que acaba amb aquell 6-1, però també per aquesta manera d'aconseguir-la.
Sí, de fet és una remuntada que amb el 3-1 al marcador va arribar quan quedaven 3 minuts perquè s'acabés el temps reglamentari. És el primer cop que es produeix una remuntada com aquesta a Europa. Els esports del Catalunya Migdia, recordarem els moments que es van viure ahir, declaracions també dels protagonistes i l'impacte mundial que ha tingut aquesta remuntada a la Lliga de Campions.
Això ho ampliem des d'ara i fins a les 3, a la primera hora del Catalunya Migdia, però mentrestant a les xarxes socials de què s'està parlant Mariola Dinarès. Bon dia.
Bon dia. Jo tenia esperança que encara totes les trending topics fossin del Barça, però ja està. No, no. Això ja ha passat, ja fa moltes hores. I ens està contraprogramant el Xavi Alonso, que ha anunciat la seva retirada del futbol i ara tothom parla de Xavi Alonso. Aquesta contraprogramació no es podia esperar un dia més? Clara, ara ja no hi ha ni remuntada, ja no hi ha ni el tuit del Parc Natural de Montserrat. Ara hi ha també una altra etiqueta que funciona, Huelga General Educativa, també la del Xavi Alonso, com dèiem, i la de Jordi Montull, que en aquests moments ha generat 2.136 tuits. Però a hores d'ara ja del Barça res.
Doncs això, ja et dic, les xarxes socials són tan immediates...
És que si sembla que faci molt de temps.
Sí, però ara ja ha quedat oblidat. I a les 3 afegirem l'Empar Moliner. Bon dia.
Bon dia.
Per parlar de què?
Que he guanyat 50 euros gràcies a la remuntada del Barça.
50 euros?
Sí, vaig apostar que remuntaria amb cap fe i he guanyat 10 euros per euro...
És a dir, vas posar-hi 5 euros, eh?
Sí. Sí.
Però ho vas fer a nivell virtual, en una plataforma d'aquestes o no?
Amb els companys de tècnics de TV3. Que saben aquestes. Sí, una plataforma d'aquestes. Però avui, un dia bonic, fa sol, i hem de parlar d'allò que us anunciàvem ahir en el Catalunya Migdia i que avui jo crec que ja podem anunciar-ho bé, no, Òscar? No sé com explicar-ho amb síntesi, sóc incapaç de sintetitzar. Adnan, un noi... 14 anys...
19.
No, però quan tenia 14 anys, quan va anar a buscar el pa amb la bicicleta i li van disparar, es va quedar amb una cadira de rodes.
A la guerra de Síria.
Ara en té 19. El seu somni era córrer maratons amb la cadira. El vam conèixer gràcies a un magnífic reportatge, com tots els que s'han fet sobre refugiats, aquí a Catalunya Ràdio.
De la Txell Feixas.
De la Txell Feixas, sí senyor. Vam dir, ostres... Si la Txell ens diu que ell vol córrer maratons, per què no intentem que la Marató de Barcelona el convidi a venir? Doncs ho hem aconseguit. I això crec que és la porta d'entrada per aconseguir moltes més coses. I d'això parlarem avui. Estic tan contenta.
L'Adnan ja el tenim a Barcelona, ha arribat avui, per tant el deixem descansar. Demà potser el coneixem i diumenge el veurem córrer disputar la marató amb la seva cadira de rodes.
I hem de demanar ajuda als amics que fan la marató com servidora.
Doncs, sí que és emocionant, això.
A partir de les 3 ho explicarem amb pèls i senyals.
Això és la ràdio. Sí. Per coses com aquesta fa il·lusió treballar en això que es diu ràdio. Ostres.
Doncs a les 3 ho expliquen tot plegat.
Segueix-nos @catmigdia i @OscarCatRadio i al Facebook del Catalunya Migdia.